podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Totes les idees són benvingudes, tota la gent és benvinguda i està molt bé parar a l'orella, sobretot quan la gent no pensa el mateix. Perquè és només així d'entrada com s'aprèn. És a dir, quan escoltem aquells que pensen exactament el mateix que nosaltres, ens deixen en l'aturada. No creixem, és impossible. No? I després que hem de, segurament, pensar una altra cosa. No tenim la raó en tot, ni estem equivocats en tot. Tampoc, no? Antoni Fornés, bona tarda.
Molt bona tarda.
Semblo tu?
Per un moment he dubtat.
Semblo tu, no?
No,
ostres,
no, no.
Què m'estàs fent? Què m'estàs fent, Antonio?
Jo no, però és que tens tota la raó. Jo sempre dic que quan... La millor manera de saber que un està equivocat és quan està absolutament segur de tindre la raó.
Sí, sí.
Llavors s'equivoca. Sí, sí.
No, el que és al·lucinant, jo sempre dic que l'edat començo a pensar, no? En altres coses segur que no, però als 50 l'home li senten bé. Bueno, a mi.
Sí,
en el sentit del que hi ha un punt que ja m'és igual tenir raó. O sigui, abans em matava les discussions, ara m'és igual tenir... És que m'és igual.
Molt bé, ara vols saber i no tindre raó, que és, no, molt, és una cosa molt més interessant.
O estar feliçment equivocat. A vegades tampoc no passa res, no? Escolta'm, ara anem a la història, que és la teva intenció.
I tant.
Però avui veia una fotografia de Macron i Marine Le Pen,
sí,
i deia els dos guanyadors. Déu-n'hi-do, aquesta història.
Sí, sí, efectivament, clar, tots els països tenen el seu i França té una situació política molt complicada, per això avui parlarem inclús de la Revolució Francesa, etc. No? Amb dos personatges curiosos, els dos. I també, mira, jo avui ho meditava, això, amb les crítiques a Le Pen, etc. A França jo crec que és una demostració de que el model estàndard de dreta i esquerra tradicional que tot tenim al cap, mm-hmm, és un model, en certa manera, esgotat. Perquè, clar, hi ha alguns que ho simplifiquen i posen a Le Pen com a ultradreta, a Macron no...
Si un, per exemple... Home, deixa'm dir que si repasses les afirmacions, molt tunejades últimament...
Això mateix...
Clar, però se'n diu estudis de màrqueting, se'n diuen, sí, estudis d'opinió, però... saber... És al·lucinès que parlàvem ahir, i vam estar parlant amb un expert en... Perdona, eh?
Sí, sí, no, sisplau.
Ja callo que ve... Avui parlo molt, Antonio. T'ho aviso perquè estic molt llançat.
He portat 10 folis, eh? Sí,
bueno, tenim 25 minuts.
No sé jo, no sé.
Però en qualsevol cas, ahir teníem un expert que deia que la ultradreta a Europa ha fet una cosa molt interessant, que és escoltar. Escoltar el que la gent no li... Sí, sí, però l'ADN és el mateix, eh? D'alguna manera, vull dir, les promeses electorals que diuen, després veurem, o no, esperem, què és el que fan si arriben a algun govern.
Clar, que per això deia, perquè d'una certa manera l'ultradreta s'ha convertit en populisme, en aquest sentit, llavors ha abandonat la seva posició ortodoxa d'idees, i algunes idees, inclús de Le Pen, les podries trobar inclús en Podemos, no? Perquè han anat agafant de totes les bandes, uh-huh, inclús a nivell de, jo què sé, d'ecologia, etc. perquè el que han fet és escoltar una certa base social i s'han adequat amb això, no? En aquest sentit, i han posat per damunt de la pura ideologia, l'ortodoxia de pensament, allò que vol escoltar la gent. No? És el que els fa d'una banda més propers a la gent i per altra banda també més perillosos.
No? Sí, renovar-se o morir, o el fin justifica los medios, són les dues possibilitats.
Ah,
no?
Aquesta és l'idea.
La Revolució Francesa.
Avui he portat això per el que m'estaves dient, perquè una de les grans notícies és la victòria de Macron, les eleccions a França. França sempre ha sigut un país molt important a Europa i, de fet, a França va ocorrir la Revolució Francesa, que va canviar el món europeu i el modus de pensar d'Europa, no? Mm-hmm. I bé, aprofitant això, doncs, dediquem-li uns minuts a la Revolució Francesa, que sempre és un tema interessant, no?
Però... De aquellos, com és la...
Sí, d'aquellos polvos vienen estos lodos, no?
Crec que és així. Jo m'equivoco sempre.
Però
sí, ja, vostès també saben què vull dir, no? És així, això?
Home, i tant. De fet, en realitat, el nostre sistema polític, clar, tot, res és absolut, etc. Però està generat per la Revolució Francesa. A Europa hi ha dues revolucions. La Revolució Anglesa, que passa un segle abans, que també li tallen el cap al rei, encara que després el tornaran a posar. De fet, els francesos també tornaran a posar rei, que passa que al final l'acabaran traient. Però hi ha una primera revolució anglesa, que és una revolució sobretot econòmica, i després la Revolució Francesa és la que construeix el nostre model polític. I de fet, nosaltres continuem amb el model polític de la Revolució Francesa, amb l'esquerra i la dreta, que té a veure exactament, com tots recordem, a les posicions que ens van sentar als estats generals, a l'esquerra o a la dreta del rei. Els nobles es van posar a la dreta, són les dretes. El poble es va seure a l'esquerra, a la sinistra, i són l'esquerra. Inclús aquesta dicotomia d'esquerra-dreta neix amb la Revolució Francesa, i tot el sistema polític, d'elecció, etc., neix a França, i nosaltres continuem model. De fet, des del meu punt de vista, un dels problemes de la democràcia actual és que ha evolucionat, des del meu punt de vista, molt poc des d'aquell moment. Estem parlant de finals del segle XVIII, estem al segle XXI, igual tindríem que haver avançat una miqueta, però continuem copiant exactament aquest model que continua impactant a tot el pensament polític, no? I, clar, jo portava aquí qüestions per reflexionar. Una primera qüestió per reflexionar és a les revolucions un fixa que sempre passa és que els moderats són esborrats, no? La Revolució Francesa comença com bueno, ningú imagina què pot passar, i de sobte comença, i com dirà després el reaccionari de Mestre, la revolució va sola, és a dir, hi ha una cosa tras l'altra, i inevitablement els que triomfa són els que estan molt a favor o molt en contra. La gent que intenta posar sentit comú és esborrada.
No interessa.
És esborrada de les dues bandes.
Sí,
no?
Sí.
I després una altra cosa curiosa, que clar, la Revolució Francesa és filla de la Il·lustració Francesa. Però la Il·lustració Francesa, des del meu punt de vista també, no és un moment especialment brillant. És una cosa curiosa del pensament filosòfic. De fet, un segle abans, al XVII, a França tenen a Descartes, a Pascal, a Malebranche, a grans pensadors. Però, en canvi, són els de la Il·lustració els que impactaran a la Revolució Francesa. I hi ha una qüestió sobre la que va parlar Albert Camus, i que és interessant sobre les revolucions, no? I és que, per molt progressistes que siguin, per molt radicals que siguin, al final, totes les revolucions, i això, per defensar-me a mi, perquè ho deia, aquell que toma, ho va explicar a algun no dubtós com Albert Camus, són inevitablement conservadores.
Què vols dir?
Sí, Albert Camus ho veu i diu, mira, el revolucionari comporta sempre una connotació de ser conservador. Diu, perquè una vegada ha imposat el nou ordre, el que vol és conservar-lo a qualsevol preu.
Clar, no?
I per això Albert Camus estableix una distinció entre el rebel i el conservador.
Uh-huh.
I diu, el rebel desenvolupa sempre una tensió contra tot ordre existent, contra tota institució, vol un canvi continu. En canvi, el revolucionari aspira a no moure's de l'àmbit de la política i a mantendre allò que ha agafat. I obra clàssica d'això, si algú ha perdut, del meu punt de vista, el temps llegint això, jo ho vaig fer, el quehacer de Lenin, és això, no? Una vegada tenim això, com ho conservem a qualsevol preu? Inevitablement això és una idea conservadora, no?
Uh-huh.
I he portat aquí, per exemple, uns textos de Marat. Marat és un dels revolucionaris radicals, tots els recordarem per aquest quadre de David de la mort de Marat. Marat tenia problemes, tenia psoriasis i passava molt temps a la banyera per l'aigua, i Carlota Corday el va matar, i és un quadre molt famós. I és un home, ell és d'allà si mateix, el firmava els seus articles com el amigo del pueblo, és a dir, un home d'ultraesquerra, de l'ultraesquerra, diguem-ne, de la Revolució Francesa. Però clar, quan llegim els seus textos ens adonem que és un ultraconservador des del seu progressisme, no? He portat un parell perquè donen una miqueta de por, eh? És a dir, Marat escriu, os lo repito, solo os queda este medio para salvar la patria. Hace 6 meses, 500 o 600 cabezas, y tallant 600 o 500 caps, hubiesen bastado para libraros del abismo. Hoy, cuando habéis dejado estúpidamente a vuestros enemigos establecer conjuraciones y fortalecerse, quizás sea necesario abatir 5 o 6.000, pero aunque fuera necesario abatir 20.000, es preciso no dudar ni un momento.
De unido,
¿no? Clar, i fixa't que inclús ell parla sobre la tolerància, no? Estem parlant d'un radical revolucionari que vol posar la democràcia.
Sí, parla sobre la tolerància, però no aquí, eh?
No, però fixa't...
No és massa tolerant,
fixa't
això,
el que diu, eh? No soy de los que reclaman la indefinida libertad de opiniones.
Sí, sí.
No debe ser limitada más que para auténticos amigos de la patria. Y es un crimen, a mi modo de ver, agitar cuestiones incívicas como lo es predicar la sumisión a leyes opresivas.
Yeah.
És a dir, clar, és aquest punt, no?, de que la revolució té una idea, té sempre una qüestió de conservació. I també, ja veiem, també m'he saltat aquest tema com parlàvem, i ara parlarem de les idees prèvies de la Il·lustració, dels pensadors. com sempre, reivindicar la importància de la filosofia. La Revolució Francesa pot ocórrer perquè hi ha un pensament millor o pitjor, ara parlem, que és la il·lustració. La Revolució Bolxevic té sentit perquè hi ha un pensament marxista, etc., darrere. Una de les qüestions també de l'actualitat per les quals en realitat no pot haver-hi cap revolució és perquè no hi ha cap pensament nou en aquest sentit. No hi ha pensament polític nou, tot és repetició de les mateixes idees, amb la qual és difícil que passi una cosa d'aquest tipus, no? En aquest sentit. Quina diferència té la filosofia de la Revolució Francesa enfront a altres filosofies anteriors, des del meu punt de vista més poderoses, que és una filosofia de lluita? És a dir, no és una filosofia metafísica, no és una filosofia, no és Santo Tomàs, no és Aristòtil. Santo Tomàs, Aristòtil, Pedro Abelardo, que són cervells moltíssim més grans que, jo que sé, que Montesquieu, que Diderot o que Condorcet, no volen canviar el món. Volen explicar-ho i trobar el sentit de l'existència. En canvi, aquests pensadors són d'un nivell més ètic i el que volen és canviar el món. És un pensament de lluita, no? Per això, en realitat, el que identifica l'il·lustració és la seva realitat, la seva radicalitat i una connexió total entre política i pensament, no? Per això, el gran de mestre, aquest reaccionari, diu la Revolució Francesa és filla de la filosofia, i és veritat, en aquest sentit. I trobem una altra cosa també curiosa que he portat aquí, i és que, fixem-nos que la Revolució Francesa és molt radical, talla molts caps, s'imposa de veritat. Està a favor de la igualtat, de la legalitat, aquesta continuada, contínuament, però política, no social. És essencialment una revolució burgesa que iguala equipara llibertat a propietat privada. És a dir, hi ha alguns de l'ala esquerra dels jacobins, Ebert, sobretot, que parla, home, algun dia tindrien que parlar de la propietat privada, etc. És dels primers que passen cap endavant i se'ls carrega. No, perquè això és sagrat, són molt radicals fins a aquest punt, no? I, de fet, en la Constitució de 1791, una de les primeres constitucions de la Revolució Francesa, es prohibeixen les associacions obreres i el dret de vaga. És a dir, perquè això és una altra cosa que no podem oblidar. Les dues grans revolucions europees, l'anglesa del 17 i la francesa del 18, són excessivament burgeses i tenen la propietat privada i la defensa de la propietat privada burgesa com a leitmotiv. No? En realitat hi ha un voldre... aquí, que me pongo jo, és a dir, traiem a la aristocràcia per posar-nos nosaltres, però sense tocar l'important, que és la propietat privada, no?, en aquest sentit. I després, clar, també hi ha un anticlericalisme brutal. Però no hi ha un ateisme beligerant, la majoria dels pensadors revolucionaris francesos són deistes, el que hi ha és un atac a l'Església, com a institució. De fet, recordem que el Robespierre, un dels últims actes, serà instituir un nou déu, que és el Déu comú, etc., perquè diu, hem de fer alguna cosa, no el Déu cristià, però i convoca la gent per establir una nova religió, que poc després el mataran. I, de fet, una de les primeres accions de la Revolució Francesa, no ho recorda, és una processó davant del Sant Sacrament, en el qual Robespierre passeja amb el ciri a la mà. És una qual sorprèn.
Ja veus.
Però ho va fer, no? I parlem d'alguns filòsofs d'aquesta època. Parlem, per exemple, és anterior, però és un dels incitadors de la Revolució Francesa, que és Voltaire. Voltaire ens dona per molt... Jo sempre ho comento una miqueta en broma, que Voltaire hauria sigut un tertulià excel·lent.
Que no? de la Sexta.
De la Sexta, per exemple, no? Hauria tingut molt d'èxit, perquè era un home molt agut, amb una llengua, diguem-ne, verinosa, molt ràpid, i de fet va ser per això que ell es va fer filòsof, no? Perquè Voltaire era fill d'un notari, i això no n'he portat els papers, però perquè la gent entengui el personatge. I ell, en realitat, era de família rica, però no noble, llavors es relacionava amb els nobles, i era un home molt agut, molt simpàtic, molt riallet, i clar, tenia molt d'èxit entre la societat. I ell va pensar que era un més d'ells. I llavors un dia a l'òpera estava amb uns nobles i va començar a flirtejar, a tontejar, diguem-li com dir, amb una dona noble que estava casada. Després que això va passar a l'òpera, se'n va anar a sopar a casa d'uns grans nobles. I està sopant a casa dels nobles el marit d'aquesta dona, el va buscar amb quatre esbirros, diguem-ne, i li diuen baixa, que t'esperem aquí baix. El Voltaire li diu al senyor de la casa, home, defensa'm, estic a teva casa, em volen pagar, diu, home, no, aquest senyor és un noble, jo sóc un noble, tu ets, ho sento, tindries que haver-te ficat, sàpiga on te pot ficar, fes el favor de baixar, no?
Que fort.
I, clar, allà li donen una pallissa i ell descobreix que els nobles l'admeten, però no el consideren
un noble.
Clar, no és un del seu, no? Bueno, perquè es diverteix, etc. No? I, clar, aquí és quan es converteix en un pensador, diguem-ne, contrari a la noblesa, a favor d'idees més aperturistes, però, clar, és quan ell descobreix que no l'admeteixen. I fixa't, a més, dintre d'aquesta anècdota, quan li estan donant la pallissa als esbirros, el senyor que vol que li doni la pallissa li diu als esbirros: no li doneu el cap, perquè d'aquí alguna cosa bona pot sortir. És a dir,
com a mínim el reconeixia.
Clar,
no?
És a dir, és un home intel·ligent, sí, sí. Peguem-li, però al cap no li doneu perquè, home, a l'Espanya...
Mira, era un home considerat, com a
clar,
mínim.
Clar, no? està bé. Tenia una certa consideració. Voltaire ha passat com un superdefensor de la tolerància, però... Bueno, és curiós, no? Perquè, per exemple, ell defensarà amor a uns protestants que van patir injustícies en judicis i en qüestions. És famós la família Calàs, que la van acusar de matar un fill, etc. Mm-hmm. I es defensa amor, val? I diu, és l'heroi de la tolerància. Però quan, per exemple, s'assabenta que a Portugal hi ha un canvi de govern anticlerical i executen a 3 sacerdots, els riu. És a dir, i per exemple, quan parla dels jueus, diuen que són els enemics de la humanitat i un poble atroç. És a dir, que és partidari la tolerància quan li sembla bé, quan li va bé als seus interessos, però quan s'és intolerant amb els que ell considera els seus enemics, riu, no?, una miqueta. I de fet, ell va escriure un llibre defensant a Lluís XIV, el rei sol, el rei absolut de França, i quan ell parlava al poble, Voltaire, que és un personatge sí, de tolerància, a favor de les seves idees a favor de la Revolució Francesa, quan ell parlava del poble, es referia a ell com la canalla. Mm. Tenia una idea millorable del que era el poble. L'altre personatge és Rousseau, però, com no tenim temps, podíem centrar-nos en altres personatges molt coneguts, que són Robespierre i Sant Just. Mm-hmm. Robespierre i Sant Just són els dos polítics que porten. No? Si algú té ocasió de llegir això sí que eren interessants, els seus discursos, perquè estigui un d'acord o no, si un els compara amb els actuals, aquesta gent sabia parlar de veritat. No? Robespierre té un discurs molt famós, jo l'he portat aquí un trosset, que acaba, un discurs acaba dient això: en fin, hagamos leyes no para un momento, sino para los siglos, no para nosotros, sino para el universo. Mostrémonos dignos de fundar la libertad.
Uau, està bé, eh?
Clar, és un senyor que sabia parlar. De fet, hi ha una anècdota també brutal. Robespierre, finalment, clar, la revolució s'emporta tots els fills per davant, inclús el gran Robespierre. I Robespierre és detingut, està ferit, i llavors, clar, però el tenen que jutjar, no? Abans de tallar-li el cap. I el porten cap a judici. Però un dels diputats, quan veu aparèixer a Robespierre sagnant allà per jutjar-lo, crida: no el deixeu parlar, perquè si parla es salvarà.
Que fort.
Sí. I no li van deixar parlar.
I el van matar.
El van condemnar sense, no sense defensa, sense, sinó sense poder dir ninguna cosa, perquè tots li tenien tanta por a la seva capacitat de discurs, d'enaltia a la gent, que van dir: si parla, no el matarem. I no el van deixar parlar, i aquella mateixa nit li tallen el
sí, amb el cap de Robespierre no van tenir tant de compte com l'anterior, no? Van Voltaire, no?
Efectivament.
Sí, no és exactament una llàstima, no?
Va ser una pena, sobretot pel pobre Robespierre.
Sí, no, per això ho dic, en fi.
En aquest sentit. Clar, fixa que Robespierre comença la qüestió del terror, i això, clar, té una connotació també de reflexió políticament incorrecta, però no puc evitar de... Jo sempre ho comento, que encara que sigui per provocar, que està bé, que és el que ha de fer un filòsof. Mm-hmm. Perquè Robespierre, quan va començar la Revolució Francesa, enseguida va tindre el sobrenom de l'incorruptible. Mm-hmm. Val? Era l'únic senyor d'una moral perfecta. Mai va agafar diners, mai va fer res absolutament que ell pensés immoral, no? I clar, això, donant-li la volta, que sembla molt bé, però s'ha de tindre sempre cura o allunyar-se dels que es pretenen perfectament morals i incorruptibles en tots els sentits, no? Perquè són gent que probablement serà capaç de fer qualsevol cosa en aquest sentit, no? El que es consideren, diguem-ne, no, no tan perfectes, no tan impecables moralment, igual es podrà, diguem-ne, negociar amb ells o arribar a acords. Amb Robespierre és impossible negociar o arribar a acords.
Perquè ell té la veritat.
Ell té la veritat, ell té la raó, és absolutament incorruptible i s'emportarà a tothom cap endavant, no? en aquest sentit. Com deia, és un orador extraordinari i, a més, qüestions importants de Robespierre. Sota Robespierre se li talla el cop a Lluís XVI, d'acord? I és interessant la reflexió que fa sobre això, no? Perquè ell diu, el castigo de Lluís XVI solo es bueno desde este momento en tanto tenga el carácter solemne de una venganza pública. Wow. És a dir, ell el que diu és, no és ni tan sols una qüestió de justícia a executar el rei o no. Ha de quedar clar que és un acte de venjança contra tots aquests que ens han oprimit. No? Per això dic que és un personatge amb un orador increïble, un personatge brutal que imposa la Revolució Francesa, però que inevitablement al mateix temps dona una miqueta de por.
No? Sí, francament.
En aquest sentit, sí. Clar, ell escriu, castigar a los opresores de la humanidad es clemencia, perdonarlos es barbarie. És a dir, no es pot perdonar a ningú. I sobre el terror, recordem que ell va instal·lar el que es va denominar el règim de terror, i és que, bueno, es va instal·lar la guillotina allà a la plaça de la Concòrdia i bueno, vam començar a passar la gent per allà, no? I ell escriu, el terror no és altra cosa que la justícia pronta, severa e inflexible. És una emanació de la virtut. És a dir, ell equipara el tallar els caps de la gent com una emanació de la virtut. Es menos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más urgentes de la patria. O sea, es aquest personatge convençut de que té la raó i que podrà, amb tot, apartat de tindre, d'imposar aquesta raó, no? Uh-huh. I incideix en aquesta idea de Rousseau de la voluntat general. Recordem que Rousseau, en el Contrato Social, arriba a la idea de voluntat general, és a dir, que és la voluntat general la que ha d'inspirar i la que ha de manar una societat, però Rousseau diferencia entre voluntat general i la voluntat de tots. I diu, la voluntat de tots és quan el poble vota però s'equivoca. I llavors, quan s'equivoca el poble, l'hem de reeducar amb un legislador per redreçar-ho cap a la voluntat general, cap a la bona.
Sí, que votin mentre votin allò que
això,
toca.
Allò que toca. Si no, els tindrem que, bueno, recuperar cap a la...
Ja els ajudarem, ja els ajudarem.
Efectivament. I això és el que diu Robespierre, no? a la voluntat general. I la seva mà dreta va ser Jean Saint Just. Saint Just és un personatge també espectacular, no? Que va tindre, clar, és una aquesta dels herois, o com vulguis dir, perquè, clar, és un home que va començar la política als 23 anys i va morir als 26. Va durar 3 anys, no? Va durar 3 anys, la revolució és la mà dreta de Robespierre, però quan Robespierre cau, també cau ell. Ell, clar, com li deien, per veure quin era el personatge, se li coneixia com l'arcàngel del terror.
Uah.
Perquè era un noi molt guapo, amb cabells llargs, amb un parlar pausat, etc. Semblava això un àngel, excepte perquè era bastant perillós.
Sí, perquè mentre no parlàvem del cap, la cosa anava bé.
Efectivament. No? No, la cosa es complicava.
Exacte.
Clar, i de fet, fixa't que és una qüestió també de les revolucions. A ell se li nombra director del que es deia el Comitè de Salut Pública, que era, bueno, el govern de França, i una miqueta anticipant-se a Marx i Lenin, es mostrarà partidari de la màxima centralització del poder. No? És una qüestió que és una constant fixa des de l'edat mitjana en totes les revolucions socials. No? Sempre hi ha, per lluitar contra les desigualtats socials, la idea de que el poder es centralitza. No dic perquè això és una qüestió que ara continua debatint-se en aquest sentit, però si un mira la història de la humanitat, des que es cau l'imperi romà, totes les revolucions, tots els moviments, tenen com a intenció centralitzar el poder, o sigui, deixar de disgregar-ho partint d'una mà, perquè la idea de que quan el centralitzem trobarem la justícia social i la igualtat, que al descentralitzar-ho pues, cau en mans de persones intermitges, de nobles, el que sigui, no? És a dir, que és la història de la humanitat, i aquí està Saint Just, que per molts se l'ha comparat amb Trotsky. en aquest sentit, que recordem Trotsky és la mà dreta també de Lenin i la que porta els exèrcits russos de l'exèrcit roig. Doncs una d'aquest sentit, diuen, bueno, Sant Just va ser com una mena del Trotsky de Robespierre i va acabar com Trotsky. O sigui, igual, no?, en aquest sentit. I, clar, per terminar, hi ha un sentiment d'absoluta radicalitat en aquests personatges. Aquesta, cosa que a mi em sorprèn, no? Fixa't que a Sant Just, que també, com Robespierre, és un discursallador nat, diu, se ha de castigar no solo a los traidores, también a los indiferentes. La revolució no admite inactivos. Sí, clar, jo penso, imagina't què passaria si estiguessis a la revolució. És que et deixen contra la paret, no? Sí, qui és.
Sí.
O camines, empentes cap aquí...
O estàs amb mi o estàs contra mi.
Exactament.
En aquest cas, o estàs en contra meu.
Clar, sí, clar, sí. Clar. És que fixa't, ell arriba... Ell, en el seu discurs, també ell té un discurs cèlebre sobre si s'ha d'executar el rei o no, no?
Uh-huh.
I escriu, las gentes se asombrarán un día que en el siglo XVIII se haya sido menos avanzado que en los tiempos de César. Allí el tirano fue inmolado en pleno Senado sin más formalismo que 23 puñaladas y sin más ley que la libertad de Roma.
Qué fort.
I diu, aquí somos unos blandos, ¿verdad? I, clar, estem en un judici. Què fem? Que no l'apunyalem ja a aquest home, no? I ho diu amb tota... I després donarà aquesta frase molt famosa que tots hem escoltat d'una manera de... No se puede reinar inocentemente. La locura es demasiado evidente. Todo rey es un rebelde y un usurpador. Que es com acaba el seu discurs, que condemnarà efectivament al rei. I Albert Camus fa una reflexió, diu, en certa forma, Sant Just, a l'afirmar, quan diu no es pot reinar innocentment, ja està preparant la justificació dels seus propis adversaris, no? Perquè els està dient que no es pot governar innocentment. Llavors, després de Robespierre, quan vendrà Fouché, Barras, Carnot, els que s'executaran i els que faran amb el poder, ells tenien clar que governarien i governarien sense innocència, no? Perquè aquesta és la clau de la política, diu Albert Camus. Governar sense innocència, admetre que tot això només té un fi un últim, que és el poder, no? I Sant Just, sense adonar-se a compte, ja està donant l'entrada a aquesta idea de que ningú que governa és innocent implica inevitablement un caure amb el fang. I llavors és, si ets conscient d'això, o s'ho admetes, com els que vendran després i que acabaran amb Sant Just i amb Robespierre.
Ai, no havíem parlat de Sant Just. No, és que anava a fer un acudit tan dolent. És que no puc.
Bueno,
no. És massa. Tenia a veure amb Esplugues. Oi, com entens? No, ho he dit.
Sí, sí, sí.
Per això no puc fer-ho. Antonio Fornés, que tinguis una bona setmana.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.